Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què, 5 dies després dels incidents de Mestalla, aquests incidents continuen al centre de l'actualitat. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Quins incidents? Bona tarda. No, de què m'estàs parlant?
Res, no passa res.
Ah, vale. No sé. Jo hi vaig tenir festa, no sé de què va el tema.
Ara t'ho explico. Marc Pairés està al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Victòria del Barça sobre el Granollers 30-25 a la Supercopa Catalana d'handbol disputada a Sant Feliu. És el segon títol blaugrana de la temporada després de la Supercopa a Sobal i la victòria 131 consecutiva en l'àmbit domèstic pels de Pasqui.
Top 4.
Pau Ribas es trenca totalment el tendó d'Aquiles esquerre a Belgrado i deixa més tocat encara el vestidor del Barça de bàsquet. Demà operació del Barça del base escorta. Du panorama pels de Barxoques arrodonit amb derrota davant l'Estrella 76-65. Ahir, primera victòria de Xavi Pascual al Panathinaikos davant del Brose Bàsquet.
Top 3.
Hernán Pérez ja treballa amb tota normalitat de cara al desplaçament de l'Espanyol al camp del Betis. El vestidor blanquiblau té clar que mentre no arribin les victòries se la juguen a cada partit. El club suspèn, d'altra banda, l'activitat a la grada d'animació després d'incidents al partit contra l'Eibar.
Top 2.
Esports Cope avança que Rafinha rebrà l'alta mèdica i estarà a disposició de Luis Enrique de cara al partit contra el Granada. Bona notícia per un vestidor que veu encara les baixes per lesió de Piqué, Alba, Mathieu, Aleix Vidal, Iniesta i Silesen.
Top 1.
Continua la polèmica. Barça, comitè de competició després de la particular resolució de competició al voltant del València-Barça de Mestalla, on critica explícitament l'actitud dels futbolistes del Barça. El club demana respecte i que el comitè no vagi més enllà de l'anàlisi dels fets. Revifa el corrent a favor d'una campanya contra el club.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui truquem a l'excol·legiat Sergi Albert Jiménez perquè ens aclareixi de totes si el primer gol del Barça-València és vàlid o no després dels últims dubtes i divergències sorgides en el planeta arbitral. I a més, ventall de firmes al voltant de la polèmica entre Barça i competició i si hi ha una campanya o no en contra del club blaugrana amb les signatures de Santi Noia, Joan Maria Batlle, Elias Israel i Roberto Palomar.
El debat a Esports Cope.
Un debat que arribarà, com sempre, amb un bon bracafé sobre la taula avui amb les signatures de Dani Sanabre i Joaquín Luna.
La pregunta a Esports Cope.
Molt clara i molt directa. Existeix una persecució contra el Futbol Club Barcelona? Què vols, Batllori, Twitter o Facebook?
Home, si pot ser una mica de cada, millor.
A Twitter, el 87,5% dels internautes diuen que sí, que hi ha una campanya descarada contra el Barça. Però si vas a Facebook, et trobaràs que el 76,19% dels copenautes diuen que no hi ha una campanya en contra de l'entitat blaugrana. O sigui que ja saps.
Està bé, els de Twitter i els de Facebook, moltes gràcies per la vostra participació i la vostra opinió a Esports Cope. Demà sortejarem dues entrades, una entrada doble per anar a veure dissabte al vespre al Camp Nou el partit entre el Barça i el Granada. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Si hay voluntad política, podemos tener en España un gran futuro por delante.
Bien es cierto que para llegar a este punto nos podrían haber ahorrado los 10 meses de bloqueo.
Sigue este jueves desde las 7 de la tarde el minuto a minuto de la investidura de Rajoy con Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna desde el Congreso de los Diputados.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En Motortown, tu taller de confianza, encontrarás siempre precios bajos en todos los neumáticos. Y además, hasta el 1 de noviembre, te llevas gratis un seguro antipinchazos al comprar cualquier neumático Continental. Más información y cita previa en motortown.es. Motortown, tu taller de confianza del Corte Inglés.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Vale, llamemos. Además he visto en la tele que hacen una demostración gratuita de su alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ahir el comitè de competició va saltar-se una de les seves normes sagrades a l'actuar d'ofici, valorant uns fets que no apareixien a l'acte arbitral, l'actitud dels jugadors del Barça en la jugada final a Mestalla. Per exemple, fa un parell de temporades, a Messi li van tirar una ampolla a Mestalla i no hi va haver sanció, perquè l'àrbitre aleshores no ho va posar a l'acte. I així hem vist mil i una agressions, mil i una males actituds damunt dels terrenys de joc que han quedat impunes perquè l'àrbitre no ho ha reflectit a l'acte. I si no està a l'acte, el comitè no actua. Però ara sí que ho ha fet, i ho ha fet, mira tu quina casualitat, amb el Barça. Una vegada més, el Barça a la diana. La directiva què pot fer? Poca cosa més que alçar la veu de forma més o menys enèrgica. Aquí els que sí poden fer coses són els jugadors. Poden seguir guanyant, que pel que sembla és el que més molesta.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem, van passant els dies, però no s'apaga, eh? No s'apaga la polèmica al voltant dels incidents de Mestalla, a la resolució del comitè de competició que ja us posaven sobre la taula ahir en aquest espai, la decisió o la valoració del comitè de competició renyant els jugadors del Barça pel seu comportament. Això va reaccionar a la tarda al club, via comunicat, que venia a dir que el comitè convertia en culpables a les víctimes, que a partir d'ara haurà de valorar les actituds al camp de tots els jugadors i que el comitè el que ha de fer és analitzar els fets i sancionar si s'escau, no emetre judicis de valor, que el comitè de competició no està per això. La veu a la protesta del Barça la va tornar a posar el vicepresident esportiu del club, Jordi Mestre.
Per part del club, la valoració és absolutament negativa. Jo estava a l'estadi, vaig veure l'ambient hostil que hi havia tant dins del terreny de joc com fora del terreny de joc, i vaig veure en directe el que va passar. Que haguessin declarat els jugadors agredits, els declarin ara culpables, això per nosaltres no té cap mena de sentit ni de raó. El que esperem és que un comitè faci declaracions en base a fets i normatives concretes i que s'abstingui de fer qualsevol tipus de valoració totalment personal, no? I esperem també que els altres estaments que intervinguin en aquest procés siguin totalment objectius i s'enlleixin a la reglamentació vigent.
Manifestacions de Jordi Mestre d'ahir amb un to més serè, més tranquil, més pausat que el que va fer servir fa un parell de dies a Tarragona. Primer va ser Tebas, després el comitè de competició. Si mirem enrere, la Fiscalia, Hisenda, la FIFA, la UEFA. Per això us estem preguntant a través de les xarxes socials avui si hi ha una campanya, una persecució contra el Barça. Una pregunta que també hem traslladat a alguns dels opinadors de la premsa esportiva. Anaïs Martí, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sí, hem preguntat a Santi Nolla, Joan Maria Batlle, Elias Israel i Roberto Palomar. Comencem per Santi Nolla, de Mundo Deportivo. Condemna les declaracions de Javier Tebas i també la valoració del comitè de competició. Diu que han incendiat el cas injustificadament. No creu per això que hi hagi persecució cap al Barça, però sí que hi ha un sentiment natural que intenta debilitar el club.
Crec que el comitè de competició no ha fet la seva feina i ningú demana que el que faci és una valoració com si fos un tertulià, sinó que el que es demana és que castigar o no castigar en funció dels incidents que s'han produït i que s'obren aquestes valoracions, aquests comentaris absolutament, jo crec que ridículs i desqualificants. El que han fet és incendiar. No puc entendre com és que Neymar i Messi acabin sent els culpables de Mestalla. A mi em costa creure en les teories conspiratives. Jo no crec que aquí hi hagi una teoria que es reuneixi i diguem, anirem per aquí, anirem per aquí. Jo crec que els uneix a tots el mirar de debilitar el Barça. Això és una unió natural que no requereix ningú òrgan centralitzat que es dediqui a construir una teoria de conspiració, sinó que ja de forma natural, des dels diferents estaments, ja s'entén que anar contra el Barça és rendible.
Joan Maria Batlle, del diari Esport, creu que sí que hi ha una campanya en contra del Barça, tant per part de Tebas com per part del comitè de competició. Diu que la resposta del Barça ha de ser més contundent i també es pregunta si Tebas i el comitè haurien reaccionat igual si el club protagonista no fos el Barça.
Doncs sí, home, és evident que hi ha una campanya contra el Barça, perquè a més és una campanya doncs, a dues bandes, no? tant per part del president de la Lliga com d'un organisme de la Federació Espanyola. El del president de la Lliga, d'en Tebas, bueno, és inadmissible perquè és una opinió a títol personal absolutament gratuïta. Un club que el va en el seu moment recolzar, se li ha vist el plomero, no? I l'altre encara per mi encara és més greu, perquè és un tema ja oficial, surt dins d'una resolució. El comitè de competició, quan ha de resoldre un llançament violent, no? Es permet la frivolitat de dir que és ridícula la reacció dels jugadors i simplement posar una multa simbòlica que ens la gastarem amb un sopar de 1.500 euros. Em sembla gravíssim, perquè això és justificar la violència i també és un atac contra el Futbol Club Barcelona. Tots ens preguntem si hagués sigut un altre equip el que hagués d'alguna forma patit aquestes circumstàncies, si se l'hauria tractat d'igual manera. Jo crec que el Barça ara ja sap on està, ja sap qui té a davant i té que obrar. Va ser contundent, però jo crec que s'ha de ser més contundent amb els fets, amb el dia a dia i amb la gestió d'anar endavant.
Marxem cap a Madrid. Elias Israel d'Esport Jun no creu que hi hagi cap persecució i entén les declaracions de Tebas. Sí que creu que el comitè es va extralimitar en les seves funcions, però també considera que els jugadors del Barça haurien de donar més exemple.
Respecto a las declaraciones de Javier Tebas, entiendo cuál es el trasfondo. Yo siempre recuerdo la imagen de Puyol con el mechero cuando se lo lanzan. Piqué se lo va a enseñar al árbitro y se lo quita las manos, y lo que intenta es desdramatizar las situaciones. Respecto al comité, pues me parece que se extralimita en su redacción de argumentos. Te diría que creo que no hay ninguna persecución al Barça. Evidentemente, los clubes grandes tienen que ser, si cabe, más ejemplares, y en este caso, pues yo creo que al final la trascendencia que tiene el Barça es la que hace parecer. Hay que pensar por qué ocurren las cosas. Creo que en algunas cosas pues se han equivocado los jugadores del Barça. Neymar no tiene por qué dirigirse al público en menos en términos insultantes, y luego pues si cae una botella, pues como cae, que haya tres o cuatro jugadores que parezcan que han sido agredidos, pero me parece que no, que los jugadores tienen que precisamente intentar desdramatizar lo que pasa. Es que evidentemente me parece que es muy muy grave que haya un botellazo a los protagonistas. A mí me parece injusta, pero es la que marca la legislación deportiva.
Roberto Palomar, del diari Marca, condemna el comitè de competició i també a Javier Tebas. Això sí, diu Palomar que no hi ha persecució cap al Barça, simplement s'han encadenat una sèrie de factors desafortunats.
Yo creo que el comité de competición se ha extralimitado en su escrito y en su fallo. Yo creo que tiene que acogerse a un marco legal y juzgar los hechos del otro día de una forma absolutamente fría e imparcial. A mí me parece que aquí está claro que hay un culpable, que es el chico que lanza la botella, y el Valencia, que no garantiza la seguridad, y que hay una víctima, que es Neymar o los grupos de jugadores del Barça a los que le llegó la botella. Todo lo demás sobra. Como a Tebas le gustan los charcos, pues teníamos el precedente de las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, absolutamente equivocado. Solo por su cargo debería haberse mantenido al margen. 1.500 euros, yo creo que es baratísimo hoy en el fútbol español tirar una botella o lanzar objetos al terreno de juego. Me parece una sanción ridícula. No creo que haya una persecución hacia el Barcelona. Me parece que hay una concatenación de hechos desafortunados. Falla Tebas, falla el comité de competición y luego da la casualidad o la mala suerte de que se calienta un partido como el de Valencia en lo deportivo, con jugadas polémicas y luego con un incidente. Pero no puedo creer que haya una premeditación y alevosía, una persecución sobre el Barcelona, en ningún caso.
Gràcies, Anaïs, pel recull.
Adeu.
I gràcies al Roberto Palomar, a l'Elias Israel, al Joan Maria Batlle i al Santi Nolla per les seves opinions a Esports Cope. I atenció, ara no t'ho perdis. Tots estàvem d'acord en que el primer gol de Leo Messi a Mestalla era en fora de joc de Luis Suárez. Semblava que l'opinió respecte a això era absolutament unànim. Doncs ahir va explicar al nostre company Isaac Fouto, el Partidazo, que el comitè tècnic d'àrbitres opina que un dia Malenko va encertar i que el gol de Messi era legal perquè Luis Suárez estava a molta distància del porter i que no el molestava. També va dir al Fouto que el 95% dels àrbitres opinaven que sí, que era fora de joc, però la jugada, com a mínim, semblava que fins ahir no, però ara és controvertida. A la vam consulta a l'àrbitre català Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui el trobem a faltar molt sovint, però avui especialment que parlem d'un tema arbitral, això seria un debat entre Sergi Albert i José Francisco Pérez Sánchez, però malauradament. Ja no el podem fer.
Malauradament.
¿Cuánto queda, José Francisco? Vinga.
Sergi, la jugada de l'altre dia de Marres, de Mestalla, feia la sensació de que tots teníem clar que era fora de joc, però ahir el Fouto explica el que explica i és una jugada controvertida. Com la veus tu? Creus que és gol legal o que no és gol legal o que és fora de joc?
Bé, jo explicaré. Primera, ara aquesta jugada me la van preguntar una emissora. Jo no havia vist el partit, estava fora. I explicada per telèfon, jo vaig dir, home, doncs és fora de joc. Vista per televisió, no és fora de joc.
Per què?
Dues raons. Primera, la regla 5 diu que a criteri de l'àrbitre. I quina mania tenim sempre en dir que el criteri de l'àrbitre és l'únic que no és el bon criteri. Hem de suportar que el criteri de l'àrbitre és el que val. Una. Dos, des d'on xuta la pilota a Messi, veient la reacció del porter, tan adones de que en tot moment, el porter veu la trajectòria de la pilota. Per tant, el porter en cap moment està tapat, digue-li com vulguis, despistat, interfereix amb el joc el Luis Suárez, encara que curiosament passa per les seves cames, per sota de les seves cames. I hem de reflexionar que l'àrbitre està a prop, que té aquesta bona visió de veure que en cap moment el jugador, per molt que estigui a la trajectòria, ha destorbat, molestat, interceptat, tot el que diu la regla del fora de joc, no passa en aquesta ocasió, i per tant, sota el meu criteri, evidentment, en aquesta ocasió, en un partit en què evidentment l'àrbitre ja dic, ara no em va agradar, no va estar a l'altura del que ell sap fer, en aquesta jugada va encertar. I que un s'ha de fixar amb la reacció dels jugadors perquè els jugadors parlen al terreny de joc.
I el criteri de l'àrbitre és en funció de la distància del jugador de Luis Suárez de la línia de gol?
No, això ja, llavors jo diria que no ha de ser aquest. El criteri ha de ser en funció de si realment el jugador següent que ha d'intervenir una jugada, en aquest cas el porter, si això l'està destorbant o molestant.
Si Luis Suárez molesta o no molesta al porter.
Exacte. A mi, això és una opinió, i pot, a la resta del món mundial pot pensar diferent que jo no veig en cap moment ni que dubti el porter. És a dir, al moment que xuta Messi, el porter ja s'està llançant cap al costat bo. La trajectòria no canvia. I, bueno, simplement no arriba. No arriba. No és que li passi per sobre del cos, perquè per sota dels peus fa un bot estrany. O sigui, vist televisivament, està clar que no destorba, clar, que no perquè, molesta i que no enganya portes.
Perquè el nostre company Fouto, el que deia és que des del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el tema aquest del criteri era per la distància, és a dir, si està a 6, 7, 8 metres, doncs no està estorbant el porter, no?
Clar, és que habitualment...
I si està fora, més a prop, a 3, 2 metres, sí que està. Llavors, ell tenia el criteri de la distància, només.
Bueno, perquè si està més a prop, el tapa més, no?
Bueno, no, exacte. I no, molt bé, és exacte. Aquest és un tema físic. Quan més a prop està, més tapa. Això és evident. El que marca és la visió del porter respecte a la pilota.
Sí,
és a dir, aquí, per mi, és el jugador. El jugador, tal i com està posicionat, tal i com està el porter, tal i com ho veus televisivament, vamos, no, en cap moment li tapa la visió, sobretot perquè és que el porter es llança automàticament quan xuta Messi, es llança cap al costat bo, i en cap moment la pilota fa cap estrany amb la trajectòria, diríem, que li ha donat el jugador, i jo crec que el gol està ben donat.
Escolta'm una cosa també, parlant del tema de l'ampolla i tot allò, l'àrbitre, si veu que els jugadors del Barça entren allà a aquella guerra, insulten el públic, l'ha de reflectir a l'acte?
Sí, ell ha de posar el que veu. És a dir, si ell creu que s'ha enfrontat o s'ha dirigit, ho ha de posar que el jugador número tal vist que feia uns gestos cap a la cara. El que diuen, la veritat és que no crec que ho arribis a sentir, perquè amb el soroll que fa que se sent dintre un camp de futbol fa difícil saber si li has dit que és molt guapo o molt lleig. No. Però sí que has de dir que el jugador número tal s'ha... està enfrontat amb el públic o ha dit alguna cosa. Que no sé si estava a l'acte o no estava a l'acte.
No estava a l'acte. L'acte només parla del llançament de l'ampolla.
Vale, doncs si no posa això, llavors el comitè de competició acaba de transgredir la seva pròpia norma, que és rearbitrar un partit. És a dir, intervé en una cosa que no està posada a l'acte. Moltes vegades els equips es queixen i diuen, escolta, és que això que s'ha vist per televisió hauria... No. L'àrbitre no l'ha posat en l'acte. Llavors diu, oiga, i per què ara sí que no, havent l'àrbitre reflectit en l'acte, per què vostès entren ara?
No, és que, perdona, Sergi, és que no entren, únicament opinen.
Perquè no sancionen.
Però no poden dir res.
Sí, sí. Si no està l'acte, és com si,
si no
hagués existit.
No, està, no ha passat. No
pel comitè de competició, evidentment.
Doncs que no, doncs que no opini.
Bueno, pues que això és el
ni
que
sanciona ni opina.
Bueno, però per què ells sempre estan dient no, jo no opino, jo no sanciono, jo no comento, però no està en l'acte. I ara, de repente, sí que comenten el pia. Bueno, què ha passat?
Sí.
Pues, és que a mi, m'ha deixat bocabadat. Sí. Més enllà de si tenen o no tenen raó, que això no és el que jo vull debatre, és per què ara sí i el resta de temporada no? Què ha passat?
Sí, sí, això ens preguntem molts.
Val,
sí.
Si no, res més, jo no entro. Si està bé o està malament, si ha fet molt cuento, vostè qui és?
Encarar-se amb la grada està malament. I simular, sí, si no t'ha tocat una ampolla, està malament. Però bueno, aquesta és la pregunta també que ens fem.
Per què el resta de l'any vostès pregonen, diuen, tornen a dir que no se poden donar-se compte, i ara sí? Què ha passat?
No, i a més tot això és un circ, perquè per exemple més talla no el tanquen perquè no està percebut de tancament, no? I això, què passa? Que prescriu cada temporada? És a dir, bueno, ara, tu... arribarà la temporada que ve, tornaran a llançar una ampolla i no el tancaran. Perquè ja ha passat un any.
Si em permets, que tu ja portes uns anys amb els mitjans de comunicació. Cada vegada que he reelegit un president hi ha amnistia. Això de les amnisties és un rotllo, home, que a mi em sembla que inclús pot propiciar que diguis, mira, escolta, em vaig a fer unes quantes que com aquest any toquen eleccions, després de les eleccions a mi m'ho perdonarà, m'ho condonarà, no? Mm. Però és que no s'ha de ser tan, entre cometes, generals. Qui l'ha fet, que la pagui, i punto. Mm. No passa res.
Sergi Albert, gràcies per atendre'ns, com sempre, una abraçada, eh?
A vosaltres, a disposar.
Seguim parlant de tot plegat al debat Esports Cope, avui amb el Dani Senabre i el Joaquín Luna, però abans d'oli l'actualitat esportiva, que ja també, encara que no ho sembli, actualitat esportiva al Barça. L'equip ha tornat a treballar després d'uns dies de descans. Hem vist a Leo Messi, família, a Disneyland a París, a Luis Suárez amb la seva dona a Venècia, Neymar a Londres. Quines novetats tenim?
Doncs avui dijous, per primera vegada aquesta setmana, Luis Enrique ha pogut reunir els 15 jugadors disponibles de la plantilla, més 3 jugadors del filial, els defenses Nili i Marlon i el migcampista Carbonell. A dia d'avui hi han 7 lesionats, si l'escenal va Piqué, Mathieu, Iniesta, Rafinha i Aleix Vidal, doncs bé, pel que sabem, Esports Cope, Rafinha tindrà l'alta mèdica d'Aleix Vidal. Ja no vull investigar, perquè encara que tingui l'alta mèdica no sé si serà o no convocat. És un cas a part. En tot cas, per completar la llista, hi haurà un o dos jugadors del Barça B. I una cosa més, tal com vam informar ahir, Gerard Piqué és difícil, però no impossible que arribi a jugar dimarts contra el City. Les 3 setmanes de recuperació ens portarien fins al dia 9, però pot reaparèixer abans.
Sí, perquè dissabte tenim Barça-Granada al Camp Nou, però ja dimarts, Lliga de Campions, Manchester City-Barça, el Manchester City que ahir va perdre 1-0 a Old Trafford davant del Manchester United i queda eliminat de la competició de la Copa de la Lliga en vuitens de final. Atenció que enllà s'encadena 6 partits al City de Guardiola sense guanyar. És la pitjor ratxa de Pep Guardiola com a entrenador. 6 sense guanyar. Dissabte el Manchester City ha de visitar el West Brom a la Premier abans de medir-se al Barça. I abans del debat, una altra notícia d'última hora que afecta un ex-blaurana, Andoni Zubizarreta, ja és oficial, s'ha convertit en el nou director esportiu de l'Olímpic de Marsella. Mínima pausa, un parell de minuts i debat Esports Cope.
Superada la tempesta a Mestalla, arriba la calma a casa. Cal sumar 3 punts contra el Granada.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Granada.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
perdone, no veo el tecnoprecio de este lavavajillas.
Ya, es muy pequeño, porque ahora los lavavajillas tienen un 15% de descuento.
¡Qué bien! ¿Y lo puedo financiar?
Por supuesto, hasta en 12 meses. Además, los tecnoprecios del Corte Inglés tienen envío, puesta en marcha, seguro gratis, retirada del antiguo aparato. Siempre incluye nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
El viernes 28 de octubre, por el precio de una apuesta de Euromillones, optarás a tres premios. El bote mínimo de 17 millones, el premio de 1 millón de euros que reparte El Millón en España, y los 25 premios de 1 millón de euros que reparte Lluvia de Millones en toda Europa. Y como si esto fuera poco, un Boeing 747 privado. Que no, que esto es broma. Como si fuera poco, dice.
Este viernes, más que nunca, no hay nada más grande. Euromillones.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Saludem l'expresident del Barça, Joan Gaspar. Et pregunto directament per les manifestacions de Tebas.
Odi el Barça. I si no, demana disculpes, el que té que fer és deixar el càrrec.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què et ve de gust avui, Oli?
Jo avui cafè amb llet.
Cafè amb llet per l'Oliveros, també cafè amb llet pel Dani Senabre. Què tal, Dani? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Així m'agrada, que compartim el mateix cafè amb llet.
Bueno, un altre.
No, dos, el mateix concepte.
Sí.
Un parc a d'una, Dani, que la casa és gran, no hi ha problema.
La casa és gran,
eh? Cadascú el seu. És que després d'escoltar Sergi Albert ja no sé ni què dic.
Sí, tenim Bracafé aquí de sobres. Cafè sol, Bracafé sol pel Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Què tal, Joaquín? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Espero que aquest canvi del Manol Oliveros no ho veixi a la salut, eh?
No, és a temes de...
De salut.
No.
No, però l'oli va canviant, eh?
Estic bé, doncs.
Un dia cafè amb llet, un dia cappuccino, va canviant.
Molt bé.
Dani, que t'ha despistat o t'ha desconcertat la teoria Sergi Albert o què?
M'ha semblat molt interessant i amb molta lògica. La veritat és que és un gust escoltar-lo al Sergi Albert i m'han quedat clares coses que potser ahir a la nit el partidazo de la Cope no tenia tan clares, però no deixa de ser sorprenent que tot el planeta Terra pensi una cosa sobre una jugada i els àrbitres espanyols o els àrbitres d'aquí pensin una altra. Més enllà d'això, tota la resta em sembla raonable.
Sí, perquè, Joaquín, si alguna cosa tots teníem clar de l'altre dia del partit de Mestalla, després tenim opinions diferents sobre l'actitud dels jugadors del Barça, el tema de l'ampolla, les paraules de Tebas, el comitè, però si tots teníem fins ahir clar alguna cosa és que el primer gol del Barça era fora de joc i ara resulta que els àrbitres diuen que no, que era legal.
Bé, és una mica desconcertant perquè efectivament tots crec jo que va haver una unanimitat i justament aquest gol i sobretot una mica els criteris al principi del partit respecte al que jo crec que va ser un partit dur del València van anar propiciant com amb una bona obra de teatre doncs un final com el que vam tindre, no?
Ara, el que diuen els àrbitres i el que deia Sergi Albert té la seva lògica. Si Luis Suárez està lluny del porter d'Alves i en cap moment Alves el molesta o impedeix que vegi com xuta Messi i Alves de seguida que xuta Messi es mou cap a l'esquerra i per tant no l'influencia,
l'argument
té la seva lògica.
Escoltant Sergi Albert explicar-ho, la veritat és que et sembla raonable, però crec que li preguntàveu també, o sigui, la qüestió és que aquí no hi ha cap normativa establerta, vull dir, el criteri no són tampoc els metres, no són 6,
no, ni 6 ni 7 ni 8,
és el criteri del que decideixi l'àrbitre, sí. Llavors clar, com evites que un dia un àrbitre digui que això li sembla un gol legal i un altre li sembli que és una bajanada i que no pot pujar al marcador. A mi em sembla molt perillós aquest asterisc de no, el que opini l'àrbitre en cada moment. Llavors aquí podem entrar en una espiral de surrealisme.
Per això, Joaquín, l'esport en general està en mans dels àrbitres.
Sí, el que passa és que jo amb el futbol sempre he cregut molt amb el sentit comú, amb el sentit comú, i jo crec que el porter del València, tots ho vam veure, pot dir que ha estat dificultada la seva visió, és a dir, jo realment em quedo una mica perplexa quan sento que normes que tots donem per fets, resulta que hi ha un article que no sé què, que el van canviar i tal, i que l'àrbit, jo crec que clarament no va encertar amb aquesta decisió. Tots convenim, estem d'acord amb que Luis Suárez pot estar a la trajectòria de la pilota, pot molestar el porter, i per tant crec que la lògica induïa a anul·lar el gol. No ho va fer, tampoc, sí, un error, no passa res, però jo crec molt amb el sentit comú de jugadors, aficionats, que som una mica els que donem per bones les regles, també.
Heu trobat alguna cosa bona del que va passar durant el partit i després del partit de València?
Bé, jo vaig trobar, jo sóc una mica de desdramatitzar, i és més, potser ara deixaré llibertat als baixos instints d'aficionat. A mi el partit em va agradar, i al final també et diria que em va agradar molt, perquè va haver molta passió, és un camp, també és el camp que és, llançar aquell penalti tenia tensió, a mi em va cridar molt l'atenció l'Alves, que el porter del València, que va dir-li coses al Messi, el Messi que explota com poques vegades hem vist, la grada, etcètera, etcètera. Bueno, bé, no vull dir que això sigui ideal, però tampoc em sembla que fos no em va semblar. Em va semblar futbol,
Sí. Jo, coses positives del partit de València, el resultat, i poca cosa més. La prova és que el partit es va jugar dissabte a les 4 de la tarda, i avui és dijous a les 4 de la tarda, i encara estem amb això. També ajuda que no hi ha hagut Champions entremig, i hi ha hagut la Supercopa de Catalunya, però vull dir, l'enrenou que s'ha muntat i el fet de que encara n'estiguem parlant i no en traiem l'aigua clara, demostra que molt, molt positiu futbolísticament no va ser el partit de...
Però jo crec, jo com una mica com aficionat, és d'aquests partits que el disfrutes.
Sí, és intens, hi ha molta rivalitat.
I té aquest final tan elèctric, tan l'últim segon, una mica com el bàsquet, que jo també crec que jo em vaig quedar molt perplexa davant de la nota del comitè de
competició,
del comitè de competició.
Aquí vaig, Joaquín, que t'hem llegit com sempre l'article que fas avui a la Vanguardia, brillant, contigo empezó todo un día, ¿no? I parles d'una resolució del comitè molt tertuliana i al final dius el chiringuito de competición.
Sí, jo realment, no sé si és que el dia, la nit abans, havia vist justament el programa i veia que demanaven ja, semblava que haguessin, és a dir, que algú hagués escoltat aquell programa i hagués redactat aquella resolució, perquè és que...
No descartes.
Obres, és a dir, quan passes, tu pots sancionar o no sancionar, però si comences a jutjar en plan tertulià aquest jugador, jo crec que han obert una caixa dels trons i molt allunyada dels criteris, diguem, freds i objectius que ha de tindre un comitè de competició, no?
Sí. És que fem molt difícil una cosa que hauria de ser molt fàcil. O sigui, ha passat una cosa que no havia de passar, d'acord, un llançament d'una ampolla. I de qui és culpa? És culpa de l'home que llança l'ampolla? Doncs sancionem-lo a ell. Què passa? Que és culpa dels jugadors del Barça? Doncs llavors també sancionem els jugadors del Barça. Si jo no em tanco en banda, potser Neymar, Messi, Mascherano han fet coses que mereixen una sanció, no ho sé, però el que no mereixen segur és una crítica de llançar la pedra, amagar la mà, posar un adjectiu qualificatiu i deixar que cadascú interpreti, defensi i faci portades. Jo crec que això és molt covard.
A més, Daniel, el que fa el comitè de competició és una cosa molt perillosa ja per a partir d'ara, perquè fa una cosa que no ha fet mai, que és entrar d'ofici i valorar uns fets que no estan recollits a l'acte. A partir d'ara, qualsevol cosa que passi damunt del terreny de joc, el comitè de competició l'haurà d'analitzar.
Sí, sí. Per això...
que obres la subjectivitat, no? Que és el pitjor que pot fer un comitè que en teoria aplica i es guia per un reglament. I és el que deia el Dani, sanciones o no sanciones. I al final, els únics que sí que actuaven en fred és justament el comitè de competició. Mm. Perquè puc entendre l'àrbit, jo crec que s'ha escapat partit, mm. Els jugadors del Barça crec que no estan encertats una mica amb la reacció, però tampoc... Però tot eren calent i però el comitè que ho fa dies més tard, realment jo he trobat una mica al·lucinante, no?
I la reacció del Barça és correcta? O la premsa estem fent el treball al Barça?
Totalment. Per mi aquesta junta directiva té fama, i moltes vegades com aquesta guanyada de tova, és a dir, de fer un comunicat de ai, estic molt enfadat, em queixo, ai, les estelades em sembla injust, ai, que no puguem fitxar ara per la FIFA també, però mai planten cara davant de cap organisme, i és com que hi ha una guerra de premsa, no? Normalment entre Barcelona i Madrid, de vegades entre Barcelona i altres llocs, i avui les portades fan el que potser hauria d'haver fet el club d'una forma més clara, tot i que el comunicat és veritat que és relativament contundent, però no passa d'aquí.
Tu has trobat a faltar, per exemple, Dani, que sortís Bartomeu amb un to més contundent, per exemple.
També se l'hagués criticat, però jo... Si tots tenim al cap què hagués passat si això passa durant l'era a la porta, per exemple, no? Que segurament és l'altre extrem, que no cal tampoc, no? Però segurament hagués estat una reacció més contundent. La del Barça em sembla per quedar bé davant de l'aficionat i prou.
Mm. Joaquín, el club...
Bé, jo crec que els clubs és un reflex una mica atàvic, no? Però tinc la impressió que també molt sovint tenen sempre aquesta por de dir, bueno, per si de cas, si la setmana que ve, diguem, d'alguna manera han de jutjar alguna expulsió, han de jutjar algun fet, doncs no volem anar a la guerra amb aquests tipus de comitè, no? Bueno, és una política que mai saps què és el que dona més resultats, com amb la UEFA, no? T'enfrontes allò al 100%, t'enfrontes al 50% perquè et fa poc l'arbitratge, no sé què. Aquesta cosa que és una mica atàvica, doncs jo crec que entenc que ha influït en la reacció, no?
Jo estic d'acord i és molt fàcil també dir-ho des d'aquí, des de casa meva, jo no sóc president del Barça, però al final el resultat és que tu per ensenyar unes estelades pagues 30.000 euros i un tio que llença una ampolla i li fot el cap a un jugador teu, el club paga 1.500 i ja està, i queda com un club modèlic, i que bé que el València, que bé que ho ha fet, no? És un pèl sorprenent.
Mm-hmm. Molt bé, amics, ho deixarem aquí de moment. Seguirem comentant la jugada. Dani Senabre i Joaquín Luna, gràcies per estar a Esports Cop, i us deixo amb el vostre bracafé, eh?
Molt bé, però cadascú...
Cadascú el seu.
Cadascú el seu.
Gràcies. Gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè. Hay una noche que transforma el miedo en risa. Es Halloween.
Y para que te diviertas un horror, El Corte Inglés ha preparado una selección de disfraces, complementos y maquillaje con unos precios que no asustan.
Disfraces desde 11,99 euros.
Y no te pierdas los menús de nuestra cafetería.
Halloween en El Corte Inglés. Terroríficamente divertido.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
En plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
¿Te quieres ir de crucero? Reserva ya y consigue más por menos. Ahora con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones tienen muchas ventajas. Crucero por el Mediterráneo desde 559 euros, con tasas de embarque y bebidas incluidas. Además, reservando ahora consigues hasta un 5% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Corre, no esperes más. Reserva tu crucero Costa en Viajes El Corte Inglés.
I les 4, parlem de l'Espanyol. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
De seguida l'actualitat esportiva, però abans, la grada d'animació del fons de Cornellà estarà buida en el proper partit que l'Espanyol ha de jugar a casa, que és contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Así es, clausurada temporalmente esta grada de animación. Miembros de esa grada agredieron a vigilantes de seguridad durante el partido Español-Eibar. Próximamente se tomarán medidas cautelares y o definitivas contra los agresores, y a partir de ahora los grupos tendrán que presentar 2 interlocutores válidos para coordinar esa grada y para mantener unas buenas relaciones con el club. De esta forma, los abonados de los sectores 110 y 109 sin expedientes sancionadores serán reubicados en otras ubicaciones del estadio, y por tanto esa zona, sectores 109 y 110, quedarán vacíos para el partido, el siguiente en casa, que será Español Athletic Club de Bilbao, domingo 6 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde.
S'ha de posar ordre, molt bé. Novetats esportives, que diumenge l'Espanyol ha de visitar el Betis.
Hernán Pérez s'entrena con el grupo, estará a disposición de Quique Sánchez Flores. De Michelis, al margen por unos problemas en el cuello, pero en principio también por precaución podrá jugar frente al conjunto verde y blanco, quien causan baja definitiva y era conocido. Óscar Duarte, Álvaro Vázquez, que no se entrenan con el equipo, y Caicedo, que está sancionado después de ser expulsado frente al conjunto de Eibar.
Ha passat per sala de premsa un dels homes que es fa escoltar, que és Víctor Sánchez.
Uno de los capitanes. Hay que recordar que el calendario del Español será Betis, Athletic Club de Bilbao, Alavés y Leganés. Hay que cambiar la dinámica y comenzar a sumar de a tres.
De aquí a que empecemos a coger el rumbo que el equipo quiere, todos los partidos son claves. Yo creo que tenemos que empezar a ganar y tenemos que empezar a mirar para arriba si el equipo quiere estar en una posición cómoda. Si no sumamos de tres y si seguimos con la misma dinámica, al final nos vamos a encontrar en mitad de la temporada, que estamos en una situación bastante incómoda. Entonces, ya te digo, todos los partidos que vienen ahora, 4 o 5 partidos seguidos, son clave.
Ha dicho Víctor Sánchez que el equipo mejora poco a poco, que hay errores defensivos que se están cometiendo y que cuestan puntos al Español, pero que son fáciles de corregir, y por tanto es optimista de cara a los próximos encuentros.
Cuando el equipo esté con confianza, cuando sumemos 2 partidos seguidos buenos, donde el equipo ve que las cosas le salen, yo creo que va a venir el juego, va a venir la mejor versión del equipo y vamos a ir para arriba. Yo creo que este equipo tiene mucho futuro en ese sentido, y ojalá que con las victorias y con los buenos resultados venga la mejor versión del equipo y el buen juego.
Una mejor versión que, según el centrocampista, va a venir en breve, porque el Español, cuando ha perdido, y eso de que solo ha ganado el encuentro de los últimos 9 disputados, siempre ha sido competitivo, ha dado la cara y por tanto cree que la dinámica va a cambiar.
Creo que el equipo compite todos los partidos y al final eso es una cosa que en temporadas anteriores no nos pasaba. Al final, igual el año pasado con un 0-3 acabas perdiendo 0-4, 0-5, ya nos había pasado. Entonces yo creo que eso es para ver el cambio que ha tenido el equipo y ver que se ponga como se ponga el partido, podemos acabar teniendo ocasiones y acabar ganando.
Mañana más, 10:30, Ciudad Deportiva, Español preparando el partido frente al Betis.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Gil, de la derrota del Barça a la pista de l'Estrella Roja, mal partit del Barça, però la pitjor notícia, sens dubte, és la greu lesió de Pau Ribas.
Confirmada minuts abans de les 3 de la tarda, trencament total, tendó d'Aquiles, cama esquerra, per tant, demà operació i un llarg període de baixa per Pau Ribas, que probablement es perdrà bona part, si no tota, aquesta temporada. Això implica, de moment, a curt termini, que al Barça li queden només 8 jugadors de la primera plantilla pels propers compromisos. Rice, Oleson, Tomic, Perperoglu, Bezenkov, Dorsey, Claver i Eriksson. Estan a la infermeria ara mateix, a més de Ribas, Navarro, Lawal, Dolman i Koponen. Els propers a sortir haurien de ser el mateix Koponen i Justin Dolman, que arrosseguen lesions lleus. Com deies, 76-65, derrota a la pista de l'Estrella Roja, mal partit del Barça, parcial 16-0 pels serbis acabant la primera part, i en resum, una derrota en part merescuda, però també també amb paròs per part del tècnic blaugrana Georgios Barsokas. Tal i com hem jugat, no mereixíem guanyar, però tampoc mereixíem determinades reaccions dels àrbitres, permetent excessivament el contacte moltes vegades més enllà del límit del que és falta. El proper compromís, això no s'atura, demà al Palau Blaugrana visita el Palau el Brose Baskets alemany, per cert, protagonista indirecte de la primera victòria de Xavi Pasqual a la banqueta d'Olympiacos. 83 Brose, 84 Olympiacos, Panathinaikos, en un partit resolt a la última jugada amb un bàsquet guanyador de Calates. Això sí, sembla que amb Xavi Pasqual a la banqueta del conjunt verd les coses comencen a funcionar.
Hem de fer també un apunt de la NBA, que aquesta passada matinada hem tingut un Memphis Minnesota, Marc Gasol contra Ricky Rubio.
Hem tingut aquest cara a cara resolt a favor de Marc Gasol i de Memphis, que ha derrotat Minnesota per 102-98. La cara pel mitjà dels Gasols, 18 punts, la creu Ricky, que va tenir una actuació discreta amb 8 assistències, un Ricky Rubio que, alerta, podria tenir molt compromesa la temporada aquest any a Minnesota.
Acabem fent una punta amb vol. Gil no va fallar al Barça i es va endur la Supercopa Catalunya davant del Granollers.
Una passada 30-25, victòria blaugrana en un partit molt competit, empat a 14 a l'arribar al descans, però a la segona part els homes de Xavi Pasqual van imposar la seva llei i s'enduen el segon títol de la temporada després de la Supercopa a Sobal. 131 victòries consecutives en competicions domèstiques pels blaugranes. Explicava com havia anat el partit el capità Víctor Tomàs.
Han fet, bueno, doncs, han provat amb les noves normes jugar 7 contra 6, han anat fent gols, nosaltres hem baixat la intensitat i la veritat és que la primera part, doncs, al final hem estat força malament. I la segona part hem tornat a apretar, hem tornat a estar una miqueta més sòlids en defensa, la porteria ens ha continuat ajudant perquè el Borco i el Gonzalo han estat molt bé els dos i finalment, doncs, una nova victòria i evidentment contents.
Per cert, que hem tingut sorteig de la propera ronda de la Copa del Rei. El filial blaugrana, el Barça B, ha quedat emparellat amb el Guadalajara.
Hail, superstar!
Anem amb algunes notícies, Valllori. Després del partit d'ahir, al Reino de León, la Cultural Leonesa espera un comunicat del president del comitè de competició, Francisco Rubio, recriminant l'actitud dels jugadors del Madrid en la golejada davant la Cultural, especialment després del gol de Nacho. Fons de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat afirmen que mediten extendre la demanda en el cas Adif pel cas Rodalies a Javier Tebas i Francisco Rubio, però és que n'hi ha més. Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana i Podemos han interposat una interlocutòria d'urgència a la mesa del Congreso perquè no es deixi entrar Javier Tebas a la votació d'investidura d'aquesta tarda. Sectors afins a Miquel Iceta sospiten que l'actuació de Tebas a l'ombra ha estat decisiva pel canvi de vot dels socialistes. Que et sembla aquesta última hora?
Molt bé, fantàstica.
No n'hi ha per tant, no? O sí, n'hi ha per tant. Hi ha campanya o no hi ha campanya, Valllori? Bueno, aquesta és l'última hora de veritat. Parlaves de Zubi, presentat com a director esportiu de l'Olímpic de Marsella. En aquesta roda de premsa s'ha fet oficial que hi ha una línia de crèdit o una línia de diners de 200 milions a disposició de Zubi perquè pugui fitxar. Han detingut a l'administrador d'aquesta pàgina internet pirata que tothom fèiem servir...
Que no fem servir ningú mai,
que no fem servir
mai.
Doncs
mai.
Han detingut a l'administrador d'aquesta pàgina d'internet i Mireia Belmonte ha estrenat la seva rèplica al Museu de Cera de la, al Museu de Cera de la ciutat de Madrid.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
Bona mà negra i bona campanya.
Gràcies, Oli.
Gràcies a tu.
Seguiu atents a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé, molt bona tarda.